El podcast de Recomana, Tres Cítrics.
Hola, com esteu? Soc Jordi Bordes, periodista del Punt Avui i també de Recomana. Benvolguts a un nou capítol del podcast de Recomana. Avui tenim sessió de Cítrics, el podcast del Crítics i Crítiques pensat per parlar específicament de la Fira Mediterrània de Manresa i encara més del Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel. Les tres persones que estem aquí a la taula vam voltar pel passeig Pere III amunt i avall a Manresa i vam veure això, uns quants espectacles. A més de la Carme Canet, que ens està preparant una crònica que publicarem al web aviat, també estava amb la Júlia Bernet, coordinadora de dansa de Recomana i redactora de Núvol. Què tal?
Hola, Jordi.
I Jaume Forés, actor, realitzador, gestor cultural i també redactor de Núvol.
Hola, què tal?
Molt bé. Doncs això, ara el que farem serà com si fóssim a la sala de premsa de Casa Llubià, juguem això.
Som-hi.
Estem a Manresa, ens hem trobat tots tres, casualment. No tenim, mitja horeta per parlar, mitja hora, tres quarts, hi ha un forat, un buit, i les condicions d'aquesta conversa són molt fàcils. Cadascú ha de parlar d'un espectacle i la resta hi podem posar cullerada. Som tres redactors que, com que trepitgem una tipologia d'espectacles com bastant transversal, potser també ens pot donar pistes per trobar relacions d'espectacles més enllà de la dansa d'arrel, no? Pot ser de dansa, pot ser familiar, pot ser de teatre, pot ser circ, pot ser el que surti, d'acord?
Molt bé.
Doncs va, Jaume, quina és la peça que vols comentar del Pla d'Impuls?
Doncs mira, jo us comentaré el Folk Square de la companyia L'Esbor, bueno, d'aquesta agrupació L'Esbor, que ha estat dirigida pel Pere Seda. Més que res perquè, a part de veure la Fira Mediterrània, també la vaig veure la seva estrena, L'Es Dansa, que va ser a finals d'agost i que l'espectacle es va estrenar allà, perquè sabem que el Pla d'Impuls a la dansa d'arrel doncs, agrupa diverses entitats, diversos grups, i L'Es Dansa doncs, és un dels que hi participa. El Pere Seda, com suposo que ja sabeu, és el tercer espectacle que presenta dins d'aquest Pla d'Impuls. Va presentar Autoodi, va presentar l'Hereu Riera, i jo diria que aquest, el Folk Square, és el més ambiciós que li hem vist fins ara. Jo crec que tant pel llenguatge que utilitza, perquè hi ha moltes referències, molt de treball de diferents exploracions de les danses d'arrel, no només d'una sola, sinó que va des de la sardana fins al Ball de Diables, als Valls Plans, vull dir que és realment una investigació complexa, sinó també dic que és el més ambiciós per la posada en escena, perquè és l'espectacle amb quatre ballarins, els anteriors eren un solo o un duet, no? Aquí ja són
amb una presentadora molt particular.
Per això dic, i aquest sí, ara me'n recordo, sí. I ara, doncs això, són quatre ballarins en escena, també amb jo crec que amb un treball més cuidat, tant d'il·luminació com de so. Crec que és una peça on la part musical és molt important i que m'agradaria, ja sé que parlem de tot l'espectacle, però a mi m'agradaria reivindicar-lo perquè és una composició sonora feta per la Joana d'Arc, que és el nom artístic d'un artista.
Resident de Radio Fabra.
Exacte. Que ella es diu Ariadna Rulló, però el nom artístic és Joana d'Arc. Però a més de la Joana d'Arc també ha participat el Samuel Escudero i el Manuel Segura, no? I llavors tots plegats han fet com una composició sonora que jo crec que és capdalt perquè funcioni l'espectacle, perquè si el aneu a veure, que segur que girarà, perquè més enllà de Fira Mediterrània crec que ja està confirmat que anirà al Dansa Metropolitana l'any vinent, però jo estic segur que girarà molt més que el Dansa Metropolitana, vull dir que el podrem veure segurament. Doncs això, deia que és una composició que, com que té tants referents i va des d'aquest món de la sardana als Valls de Diables, hi ha moltes petites picades d'ullet a músiques populars i tradicionals. Jo no en sé gaire, però la gent que en sap més de seguida reconeixerà que hi ha sardanes com la Llevantina, que hi ha el Ball de Pla de Llevaneres, que són composicions musicals bastant conegudes perquè està molt ficat en el tema de la música tradicional.
I també que la Llevantina té una lletra que per això probablement la triar, no? El fet de el que explica, el que es canta la Llevantina, no?
Ah, no la conec, la lletra, la Llevantina, doncs, no ho sé.
És això de que està posant els marges, no? El cuir busca aquests marges i llavors qüestiona, diríem, els rols convencionals.
Sí.
I la Llevantina és com aquelles cançons intrascendents que aparentment no passa res, però que per sota t'està explicant una situació de desigualtat de gènere.
No, però veus, això no ho coneixia.
Clar, sí,
és que jo crec
és interessant.
Jo crec que és una obra que té moltes capes, no? Perquè el vestuari que ha fet el Marc Codina, que també és un dels balladors, que ell s'ha format en esbars i està en aquesta companyia, que també hi ha gent que no ve del món dels esbars, sinó que ve del món de la dansa, per tant és una barreja de llenguatges molt important. Jo crec que això porta moltes capes a molts nivells, no només d'escenografia, de vestuari, de dansa. En el dia de l'estrena a Les Dansa, jo em vaig quedar al col·loqui postfunció i crec que és un espectacle que és important que hi hagin col·loquis perquè crec que entens moltes més coses quan te l'expliquen una mica més perquè potser no és el més... Era com dir-ho perquè no sembli pejoratiu. Potser no és tan accessible com Autoodi o com L'Hereu Riera. No? Jo precisament crec que precisament per aquesta barreja de llenguatges, si vols anar al fons del significat, que no passa res, que no sempre hem d'entendre les coses que veiem, però vull que si realment t'ho expliquen, de cop se t'il·lumina moltes més coses. I llavors el Pere Seda, en aquest col·loqui de Les Dansa, ell explicava que, tot i que l'espectacle es diu Folk Queer i que molta gent ha fet la broma, no?, amb la sèrie aquesta americana, bueno, americana, britànica, després va fer el remake americà de temes LGTBI, que ell no ho entenia tant com això, sinó que aquest queer no era tant una cosa de reivindicació LGTBI de gènere, que també, sinó que ell entenia queer en el sentit dels marges, no?, aquesta cosa que viu als marges. I llavors, clar, en aquest sentit el títol Folk Queer és tradició com els marges. Seria una traducció més literal, perquè ell diu, dins del món de la dansa, el que ens dediquem a la dansa d'arrel, aquesta dansa més popular... Estem als marges del sistema de la dansa, que ja està als marges del sistema teatral del país. Llavors som els que estem als marges dels marges. I llavors ell, aquesta peça, el Folk Queer, l'entén així, no? Com aquesta reivindicació de la dansa feta als marges. I jo crec que hi ha una cosa molt important i molt interessant, que és aquesta reivindicació del Ball de Diables. Que si veieu la peça, ja ho veureu, té com una estructura molt clara, no? Que va passant de la sardana al ball pla, que és aquest ball més d'esbars, fet en parelles, fet amb grups, no? Com el rock, o les rotllanes, aquestes coses que potser tots hem fet a les escoles, jo almenys a mi a l'escola me n'havien ensenyat de fer de balls aquells, no? El ball de Sant Ferriol i aquestes coses. I el Ball de Diables. I jo dic que és important el Ball de Diables perquè precisament, i el Pere Seda ho explicava també, és potser el ball que s'ha transmès més per tradició però que s'ha estudiat menys o que s'ha institucionalitzat menys. En el sentit de les sardanes, ha arribat a un punt que ja estan molt reglades, entre cometes. Però vull dir que hi ha tota una transmissió en els esbars, amb estudis dels passos, els estudiadors s'escompten i s'han estilitzat molt més que altres balls tradicionals. I en canvi, el Ball de Diables, que té un ritme molt percutiu, que és aquest que es balla amb les batucades de diables, no? I que a més és molt repetitiu, vull dir, no varia gaire, però també té uns passos molt concrets, que són els dels balladors de foc, no? Els balladors de diables tenen el ritme aquest i és per alguna cosa, no és per fer tabola i festa, sinó per marcar una cosa. Doncs és una cosa que es transmet a través de les colles de foc i que per tant s'escapa una mica d'aquest món de transició de la dansa popular i que ell hi ha volgut aprofundir. I de fet l'espectacle comença amb un petit pròleg, jo li dic que és si algú el veu, comença amb una figura que és una diablessa, que és una persona desfressada com amb tota una roba de sac, amb unes banyes que surt a la penombra mentre sona un petit flabiol. Així com és un inici una mica estrany de l'espectacle, en el fons. Però té la seva lògica perquè en les zones de tradició de foc, de les colles de foc, hi ha moltes festes majors en què les diablesses fan d'entremesos i donen obertura a les festes. I llavors aquesta diablessa de Folk Queer dona obertura a aquesta peça, a l'espectacle, que va des d'aquest ball més estilitzat, més aeri de la sardana, fins a un ball més dels inferns del diable passant pel peu pla, que és com la terra. Bueno, això és una història que m'he muntat jo, però crec que té aquesta evolució. I jo ho trobo molt interessant. I després hi ha un moment magnífic, petit spoiler, que apareixen uns capgrossos.
Per mi és magnètic.
Que és aquell moment...
És curiós com una cosa tan... Bueno, de fet, és un tros de cartró, és una màscara, no? però en canvi agafa una volada tremenda. No? Tant passa al carrer com dalt de l'escenari. No? És com algo que no tens integrat habitualment, o sigui, no el veus normalment, i de sobte, ostres, el veus a l'escenari i et sembla com si fos una cosa vietnamita. No?
Sí, per mi aquí estava com l'altre, com jo entenia el queer era també més l'aspecte de la performativitat, no? El performar una identitat que no és la teva, ja sigui la de gènere, o ja sigui la dels capgrossos, no? I que amb els diables, amb els capgrossos es veu molt bé.
De fet, el món de la dansa popular o de les tradicions populars té un punt de performativitat. Ara tu parlaves de la Llevantina, no? D'aquesta dansa que en realitat explica una història. I això passa, és com, bueno, ballem i sembla que estiguem fent festa, però a vegades transmetem històries que són una mica truculentes. I això la Joana d'Arc, que és la compositora de la música, ha treballat molt amb això. Ella ha adaptat moltes músiques tradicionals passant-les per unçades de gènere, que és molt interessant. i que, a més, en l'espectacle aquest hi ha una pinzellada, perquè sona el Ball de Sant Ferriol, sona el Pinxo i el Panxo, que és una cançó molt infantil, però clar, t'atures a analitzar la lletra i penses, això és una cosa una mica fosca, allò, tu em punxes, jo et punxo a la panxa, què està passant, saps? I aquesta cosa, també, la tradició de performar, d'explicar certes històries d'una manera que potser no serien les que tocarien amb la lletra que s'està explicant. Jo trobo que l'espectacle té això. I a mi he de dir que se'm va passar molt amenament l'espectacle, cosa que no sé per què les danses no em va passar tant. Jo no sé si era perquè aquí... Jo
quan
crec
ho veus
que
per segona vegada, veus moltes més coses que quan ho veus per primera.
Sí, pot ser.
Perquè a la primera estàs... Bueno, és la meva teoria, eh? Veus molt al foco. I a la segona vegada que ho mires ja no t'interessa tant el foco com a l'entorn, que l'entorn és molt més ampli. I llavors passen moltes més coses que en la primera part, no, la primera vegada que ho veus no
estàs pendent d'on anem.
No ho perceps, no?
Sí, sí.
El problema que va haver a Fira Mediterrània és que hi ha un moment en què els números són a terra, llavors, clar, la visibilitat de la sala petita del Cursal té moltes coses, però aquesta visibilitat no et va ajudar gaire.
Sí, i jo crec que aquest moment de terra potser és un dels punts per mi una mica flacs de l'espectacle. Era un moment per mi que s'allargassa massa, que jo personalment no vaig acabar d'entendre molt, o sigui, ho entenia més com una transició entre un moment i l'altre,
sí,
l'espectacle. Jo crec que allà es podria escurçar una mica, però bueno.
Però en canvi, amb el moment que estan asseguts amb els capgrossos, que també estan asseguts, i que per tant tampoc la visibilitat és... per mi és un dels moments, perquè de sobte veus una persona com el Cartí de Fira Mediterrània, no? Que tens un peu i una mà com si fossin dos peus, i de sobte ja veus dos peus com si fossin dos mans, no? I és com, bueno, no sé, em veu patar el cap.
I a mi el treball dels capgrossos també em portava a dir aquesta cosa que a vegades amb el món de les danses d'arrel, de la tradició, ens passa, i és que hi ha un substrat comú en la humanitat, que a vegades s'identifica molt la cosa d'arrel amb una identitat nacional o amb una manera de creure. Però jo de cop veia aquells capgrossos amb aquells braços i cames que els hi sortien i de cop em traslladava a una mitologia japonesa. Saps, aquells fantasmes japonesos que també són un cap i una cama? I deia, hòstia, em connectava amb aquesta mitologia, amb aquesta profunditat de l'arrel com a expressió de la cultura humana, no d'un lloc o un país, sinó com de l'ésser humà. I això la dansa arrel també ho té molt, perquè clar, aquests ritmes ternaris, aquests ritmes binaris, en el fons són compartits per moltes cultures.
Sí, de fet això, si podem passar d'espectacle...
Sí,
sí, tant.
Ho puc
enllaçar amb l'espectacle de les Arxipels amb la Sònia Gómez i els joves al Pla d'Impuls, de la dansa d'arrel, perquè justament és un espectacle on hi ha quatre dansaires catalans, no? Un d'ells el Pere Seda, sí. També...
El Pere Seda, pobre, ha fet una edició que quan no estava de
sí,
vull dir que...
estaven tots els rols. I quatre ballarins també doncs, del Quebec, no? Quebequesos, i doncs, on la proposta era precisament posar en diàleg les danses tradicionals catalanes, o bueno, molt diverses entre elles, perquè cadascun dels quatre tenia un bagatge i diferent, no? I posar això en diàleg amb danses tradicionals quebequeses, que em sembla... que es deia el grip, si no m'equivoco, i on es veu que hi ha doncs, aquest substrat en comú que deies, no? Jaume, que es poden posar en diàleg i un altre element interessant d'aquest espectacle era la improvisació, que ja no era una cosa com coreografiada i de, bueno, agafo això d'aquí i això d'allà, sinó hi havia aquesta espontaneïtat de, bueno, a veure què passa, a veure què surt en aquestes trobades i en aquests més per parella, amb el grup i, bueno, que em
un punt de joc
que... sí, exacte, de posar això que acostumem a entendre com la tradició, com algú establert, no? Com algú estilitzat, doncs posar-ho com en un tauler de joc i això, i veure què passa, no? I veure com ells també s'ho passaven la mar de bé.
He de dir que en paral·lel a mi el que em va transmetre va ser com molta jovialitat, no? Com una cosa joiosa, alegre, molt primaveral, no només perquè anessin estampats, que
ja anaven davant de flors,
però era com una cosa molt, sí, com convidava a viure.
Això és una miqueta també tota la dansa, que és com molt vertical, no? Com molt enèrgica, no? I també tot transmet això, no?
Bueno, i aquestes coses comunes Sí. Perquè hi havia molt de treball comú, també.
I suposo, i això que dius tu de la improvisació i de l'espontaneïtat, no? Clar, quan es trobava una amb l'altra, havien de, bueno, què em fas tu perquè reaccioni jo i que acabem entenent.
Clar, doncs, com no? Ens entenem, exacte, no?
I un moviment que no l'havia vist i després el vaig veure diverses vegades més en aquesta fira, que és que estaven com tremolaven les mans, com aquell que diu, estic sintonitzant, estic posant l'antena i a veure, i era molt bonic perquè de sobte sintonitzaven tots dos i pam, llavors ja lligava. No sé, vaig fer jo aquesta pel·lícula, em sembla que no deu ser, però...
Sí, que no va per aquí, no? Ja hi havia aquest substrat comú de la festivitat, també. I, de fet, això també té molt a veure amb un altre espectacle que, posant en el context del Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel, no?, que té aquesta part més dedicada a la creació, que seria com l'espectacle de Folkes Queer, també té els laboratoris de transmissió, que en el que els joves que estan becats per al Pla d'Impuls doncs participen en aquests espais d'investigació, de formació i creació, no? D'aquí surten paral·lel, però també hi havia un altre espectacle que es diu Vibra, en què altres joves, en aquest cas 10 del Pla d'Impuls, han estat treballant amb la Sara Cano, que és ballarina, coreògrafa, ella ja diu que fa temps que treballa des de la dansa contemporània d'Arrel, no? I que el treball que han fet era doncs, anar a buscar també aquests elements bàsics i essencials en les danses tradicionals catalanes, que al final doncs, tenen a veure amb el ritme, tenen a veure amb la grupalitat, no? Amb lo coreogràfic, i com aquesta vibració al final és l'experiència compartida dels dansaires, no? De tothom qui balla danses tradicionals, i en aquest espectacle doncs, recreaven una mica això, incloent també el públic, no? Que estaven a la plaça Europa, amb un espai 360 graus, que això també és molt popular, múltiples de les danses populars, i bueno, també es veia doncs, aquest treball dels joves. Bueno, com que es nota molt que hi ha aquesta recerca, està bé ni aquest interès en trobar aquells elements d'allò tradicional que ens interessa redefinir o treballar des d'un altre lloc per fer propostes noves, no? Uh-huh. Que van una mica més enllà del que estem acostumats.
Que jo vaig veure, però i vaig comentar-li a un dels balladors, perquè ens vam trobar això a un altre espectacle, i que escolta, dic, jo, potser no, però m'ha semblat com que hi havia algun gest de compte dansa urbana o alguna cosa, i em va dir, no, de cap de les maneres, dic, molt bé, doncs vaig totalment desencaminat, però sí que hi ha aquesta cosa de com portem a la contemporaneïtat, no? Llavors, de sobte, clar, hi ha uns moviments que... que els que fem a fora podem llegir de maneres molt diferents, no? I és molt sa, jo crec que és bo, encara que, sí. Que sigui equivocat, també crec que és sa, no?
De fet, crec que tampoc vas molt mal encaminat, perquè comentant un altre espectacle que no és del Pla d'Impuls, però el Fandango Reload de la Inca Romani, que no sé si el vau veure a la fira o en un altre context, doncs ella sí que agafava aquest diàleg entre danses urbanes i danses tradicionals, no? En aquest cas el Fandango, però la majoria dels ballarins que hi havia, que n'eren 6, venien de les danses urbanes, cadascun especialitzat en una cosa diferent, i tots ballaven dansa tradicional, tots ballaven també danses urbanes, i el diàleg aquest també existia, perquè al final la Inca explicava que el que tenen en comú és que venen del carrer, no? Que venen que tenen les danses urbanes també una cosa popular que
sí,
casa molt bé.
És que de fet, jo anava a dir que ara potser entro en un jardí, però per mi a vegades ens acostumem a ficar moltes etiquetes a les coses, i en el fons la dansa urbana no deixa de ser una dansa popular contemporània, no? Vull dir, d'aquí 100 anys el que nosaltres ara entenem com a dansa urbana per ells serà
possiblement
una dansa d'arrel del segle XX, no? Del segle XXI.
I s'hauran fixat una sèrie de patrons que seran els que es ballarien, no?
Exacte.
Si anéssim reproduint de segle a segle, no? Molt bé. També hi ha una altra part, que és tota l'esbart, no?, del Pla d'Impuls.
Sí, exacte. O sigui, d'aquestes línies que comentava, de la creació contemporània, dels laboratoris de transmissió, també hi ha doncs, la creació, els espectacles de nova creació per part dels esbarts, no? Que els esbarts que es volen acollir al Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel, perquè també està bé dir que no tots hi participen o no tots hi volen participar, però que els que hi participen, doncs, els posen en col·laboració amb algun coreògraf o algun professional del sector de la dansa i bueno, i a veure què passa, no? I intenten doncs, sortir una mica de la seva zona de confort des d'altres perspectives i fer propostes doncs, diferents, no? I en aquest cas els tres espectacles que es van poder veure van ser Fos, de l'Esbart Maragall, el Partú de l'Esbart Sant Martí de Barcelona i el Desiro Hago de l'Esbart Joaquim Ruïra, que són espectacles que també es van fer alguna mostra l'any passat, o sigui, com que venen coent-se des de fa un temps. I, bueno, en el que podíem veure, primer, un munt de dansaires en escena, em sembla que el de Maragall eren 26, ballant, o sigui, gent jove que es nota que té un coneixement, que té una tècnica, no? Fins i tot, ballant de forma molt desinhibida, totalment desacomplexada, no?
I després que tot el vestuari, tota la música, no? Tot diríem que trenca el que seria el més clàssic, no? I
clar,
això també és molt sa, no?
Sí.
I una altra cosa que a mi també em va agradar veure aquest any, que és que aquests balladors abans o després passaven per espectacles, no? I només el fet que, a part d'haver fet aquesta experiència, que vegin altres espectacles més enllà de l'Esbart, no? Doncs és molt, molt sa, no? Jo crec que ha de ser molt fèrtil, no?
Sí, crec que és el context dels esbarts, a més ara amb aquesta nova mirada sobre l'arrel, crec que com a ciutadans ja, fins i tot, no? Perquè estem parlant d'un àmbit amateur, crec que aporta molta riquesa personal i social, no? Perquè a part de l'ambient social i els vincles personals que es generen, doncs és una manera de veure la cultura i de poder veure altres cultures també, no?
De fet, també hi ha una cosa molt interessant, és que alguns d'aquests esbarts fins i tot tenen les seves pròpies escoles de formació. No tots, perquè d'esbarts n'hi ha moltes mides i tal, però crec que n'hi ha, que no sé, és el Maragall o...
Sí, el Sant Martí té escola de dansa.
Té escola pròpia i ensenya les... Vull dir que també és una manera de transmissió i és un altre tipus d'aprenentatge.
Sí, i em sembla que ensenyen dansa contemporània, ballets, i com que també és una porta d'entrada.
Sí, perquè el Pere Seda o alguns d'aquests coreògrafs, de fet, la seva primera formació va ser el món dels esbarts i després ja es van voler dedicar al món de la dansa.
Sí, que és un dels eixos, em sembla, també del Pla d'Impuls, que és la professionalització d'aquests dansaires, no? Perquè en altres llocs sí que existeix això, però aquí fins ara no havia assistit a aquest camí de professionalització per gent que ha ballat tota la vida.
Que li teníem a la dansa en període del nacionalisme i aquestes coses, no? Però que en realitat a Europa, doncs, jo què sé, hi ha molts referents, no? Ara no em sortiran, però, jo què sé, des de la Kram Khan o des del City Larvi, no? Que juguen amb elements de la seva cultura i de la seva dansa i que la integren en una dansa contemporània, no? I això aquí ens costa molt perquè la nostra dansa, la dansa de casa, diríem que li tenim aquella cosa de convergent, no? O el que tu vulguis.
Bueno, ens costa...
I va molt més enllà d'això, no?
Sí. Després m'agrada que parlem també dels esbarts perquè la Júlia ja fa un temps en un article en Núvol. Faig aquí falqueta.
Spoiler?
No. Ella ha fet molt de seguiment de tot el que és el món del Pla d'Impuls i ella explicava una cosa i és que al principi del Pla d'Impuls hi havia molts pocs esbarts que hi participessin, era gairebé unes línies d'ajut i suport a gent de dansa contemporània. En canvi, això cap als últims anys ja ha anat canviant i cada cop se senten més interpel·lats els esbarts per aquestes línies i per aquest programa, no?
Clar, perquè es deuen donar compte que és una oportunitat a poder arribar a llocs molt més...
Bueno, o sigui, hi ha esbarts que es veu que tenen una mica de conflicte amb això també, no? Perquè, clar, remoure tantes estructures també, doncs, no pot generar incomoditat, no? Però sí que és veritat que dels esbarts que he anat sentint els comentaris explicaven que l'experiència era molt enriquidora. Per exemple, l'any passat es va presentar Era, no?, de l'esbart Roca Sagna amb el Quim Vigues, que aquest espectacle, doncs, bueno, com que ha tingut moltes seqüeles i spin-offs i estar al Mercat de les Flors també, que després podem comentar, però bueno, com que són espectacles que estan tenint vida molt més enllà de la mostra Fira Mediterrània, no?
Escolta, jo deixeu-me que parli una estoneta de Sibil·la, que és un altre dels espectacles del Pla d'Impuls, a veure què us sembla. Bueno, és un treball d'Andrea Jiménez, que de fet ja es va fer un work in progress buscant l'altre dia, bueno, ahir. vaig veure que hi havia un work in progress de la dansa metropolitana i em va fer gràcia perquè era igual però era diferent, hi havia coses. I bueno, ella juga, l'espectacle es titula Sibil·la, però en realitat ella juga a transformar-se en pandereta, no? Fa una similitud entre la dona i la pandereta en com s'utilitza un instrument i quin és el paper social de la dona, no? Més, digue-li històric o... I la la veritat és que a mi em va atrapar sobretot la seva presència, és una tia molt magnètica, no sé, és d'aquella gent que balla i que quan mou els braços sembla que mogui el cel, no? I pues que a més es va posar a cantar, no? Jo primer pensava que està fent playback, perquè això no pot ser. I no, és que cantava ella, no? I dius, ostres, mare meva. Dic, perquè, clar, lligar les dues coses, llavors, clar, té aquesta història al darrere sobre què significa i per ella la pandereta i tot aquest joc que a més li dona tot un recorregut, no? Des de a les xinxines, sembla que es diu, no?
Sí, els sonalls. Els sonalls aquells de la pandereta.
Que li serveix com a fer un vestuari, que li serveix com a elements que van apareixent i desapareixent, no direm gaire més.
No, però el vestuari aquell era meravellós, aquell vestuari. Sí, és una, trobo molt bona troballa.
I llavors, com que era Sibila, jo anava buscant les referències a Sibila, no? Aquest cant medieval, no? Que es canta, que encara es canta per Mallorca, no? Abans de la missa del Gai, que és d'una endevinadora del món pagà que anuncia l'arribada del Messies, no? I clar, aquí em costava molt trobar, però sí que és cert que la imatge de la Sibila, que és com una soldat amb una espasa, clar, a mi aquell escut de la xinxina, sí, em remetia això, no sé si ho és o no ho és, però en tot cas...
Bueno, el final de l'espectacle, és que jo ara recordo que també el vaig veure aquest, és que a vegades veia tantes coses, que hi havia com una imatge com de maternitat, a mi em va donar la sensació, que pel final de l'espectacle, almenys jo em vaig fer com aquesta, hi ha una cosa, no?, que uns moviments cap a la panxa, amb la pandereta i tal... que potser per aquí també, perquè clar, la Sibila anuncia, no?, que aquest fi del món, l'arribada del Messies, i llavors és com aquest final de l'espectacle, de cop acaba com que donava llum a la pandereta, no?
D'una certa manera. Sí, bueno, la pandereta de fet apareix la sota el vestit.
Exacte, la pandereta apareix la sota el vestit.
Sí. Jo també vaig estar una mica buscant l'encaix de la Sibila, no? I jo al final vaig trobar una mica com en la similitud o la Sibila com a canal, no? Com aquella dona que es posa al servei d'un missatge que ve de manera molt més amunt, no? Com d'algun transcendent que he portat a la percussionista, no? amb la pandereta, doncs bueno, trobo que és una posició similar perquè al final pues, tocar música o amb algú tan místic com pot ser també el cant, la pandereta i tot, doncs hi ha com aquesta posició de canal que acostumen a ser dones, no? que fan aquesta funció.
Al final jo també, amb aquesta recerca intentant lligar el cant de la Sibila i tot això, al final hi ha un moment que, ho dèieu abans, potser tampoc cal entendre-ho tot i simplement és disfrutar-ho, no? I què és el que et transmet, no? Per exemple, aquesta imatge de la maternitat, jo no l'havia pescat i ara em sembla super lúcida.
Sí, a mi em sembla. I després hi ha una cosa que és, hi ha una connexió evident, que és el cant, que tu començaves parlant de l'espectacle dient que hi ha aquest treball de veu de la ballarina, de la intèrpret, que realment és molt sorprenent, i de fet la Sibila no deixa ser una dona que canta. I de fet aquest cant a mi em va impressionar també perquè a vegades parlant amb programadors de fora, que ja sabem que la Fira Mediterrània, com totes les fires, són mercats estratègics i ve gent de fora, jo recordo parlar amb una programadora, crec que era de Còrsega, que em va quedar molt impressionada precisament per això, pel cant, i de fet em deia, diu, és que a mi m'hagués agradat més que hagués explorat més tota aquesta part del cant i potser menys ball i més cant, perquè així cadascú i tal, però dic, hòstia.
També depèn de quins referents tens.
Clar,
no?
Clar.
Igual ella és més de música, perquè té Fira Mediterrània, té això.
Clar, té aquesta cosa. Però sí que és veritat que era remarcable, perquè no sempre passa en tots els espectacles de dansa, no?
No, exacte.
Sí, exacte.
Sí, moltes vegades hi ha el perill de que si interpreta que no sobreactui i si canta que no desafini, no?
Exacte.
I llavors, quan trobes que està afinat és una meravella, no?
I molt enèrgic, era un espectacle també molt enèrgic, jo recordo.
Sí,
no?
Que és, clar, és un solo d'ella i sostenir un solo durant tot el temps que dura l'espectacle en sala, doncs em sembla que també és el seu què.
Molt bé, res, simplement per pla d'impuls a la dansa d'arrel, clar, aquest any s'ha activat el pla d'impuls de la música d'arrel, però encara no hi som, perquè això es desenvoluparà de cara al 2025. En tot cas, sí que hi havia com un, es podia entendre com un context o com una idea que igual s'explotarà més, que és allò que es feien al vespre als saraus d'arrel, que jo la veritat és que us ho deixo per vosaltres, jo me'n vaig cap a casa a dormir o a escriure, això és com el club de la de Fira Tàrrega i va aquí i va i s'està fent a les 3 de la matinada, aquest no és el meu, no és el meu, no és el meu mercat, però això, no? Que aquests saraus d'arrel ja ens dona una pista de com serà. Ostres, si ja teníem feina amb el pla d'impuls de la dansa, ara tindrem un pla d'impuls de la música d'arrel, no? Que això també promet, no?
Que de fet també és com una mica de manera de realimentar-se, perquè la investigació sobre la tradició crec que en aquest país va començar abans per la part musical que per la part de la dansa, no? Haver-hi primer uns...
De fet, sí, de fet és la música la que li treu tot el prejudici que després de la música, de la dansa anem rascant.
Exacte.
No? I també vaig estar voltant una miqueta intentant arribar a alguna cosa de música i et donaves compte que el públic era molt més jove. I cosa que, bueno, és molt saludable, un punt d'enveja, perquè els artistes sí que més o menys, bueno, potser sí que eren una miqueta més joves els músics, però tampoc els espectacles que vaig anar a veure, però tampoc eren excessivament. Ara, el públic sí que es notava allò, una dècada i mitja menys, no? I bueno, això és saludable, vull dir, si han començat alta música, no, tranquils, ja ens arribarà els de dansa i els d'arts escèniques, ja ens arribarà d'aquí 3 o 4 anys, perquè clar, anàvem per endavant, estan obrint camí, no?
Abans vosaltres heu parlat del mercat. Jo crec que una de les grans fites també del pla d'impuls de la dansa arrel és haver aconseguit que aquesta temporada el mercat organitzi aquest cicle del radical d'arrel, i jo tinc unes expectatives de veure com el públic del mercat reacciona, el públic tradicional del mercat reacciona, i també quin tipus de públic arriba al mercat gràcies a això, perquè potser hi ha un canvi.
Sí, jo també tinc
una mica de sensació de vés a saber què serà curiós.
Jo tinc ganes de veure-ho també, perquè a vegades a Fira Mediterrània o a les dansa també, no? Una mica com aquest tàndem, estàs allà i sembla com...
És una bombolla molt particular.
I exacte, és una bombolla, i a la que surts d'allà, doncs bueno, t'adones que no tothom ha entrat com en aquestes freqüències, no? Llavors està molt bé veure què passarà.
Doncs mira, ara que estem aquí, com que habitualment els tres cítrics fem allò que li diem al rànquing de Recomana, aquest cop tornejarem una mica la proposta, però no ens semblava que tingués gaire sentit parlar de què és el que hi ha a la cartellera si estem fent un programa sobre dansa a Fira Mediterrània. Llavors el que hem fet és plantejar quines obres que hem vist dins de Fira Mediterrània i que sabem que passaran precisament pel Mercat de les Flors o per altres llocs o dansa metropolitana, doncs quines són les obres que, encara que no ho haguem escrit i que per tant en el rànquing encara no apareixerien, doncs quines són les obres que podem parlar-ne, no? Una miqueta com per fer un apunt a l'agenda de la gent, de dir, escolta, sapigueu que vindrà, que hi haurà la Jarana de la Laia Santanach, no? Que serà molt diferent del que es va veure segur en el Museu Barroc. O sigui, el ball no, però el diàleg segur, perquè no tindrem els quadres. Però també hi haurà la Maja i Bastarda, no sé, també hi ha Rally Grappa.
Rally Grappa, que jo crec que se n'ha parlat, bueno, jo n'he sentit a parlar molt de Rally Grappa.
Jo també.
I a més ja fa potser un parell d'anys?
No, l'any passat.
L'any passat.
Doncs imagina't, a mi em dóna la sensació que fa més temps. I jo aquest encara no l'he vist i aprofitaré el mercat per anar-hi.
Jo també.
Perquè, bueno, m'han dit que és, no ho sé, parlo d'oïdes,
bueno,
però...
Jo el vaig veure l'any passat i tinc la memòria que tinc perquè em passen molts espectacles per sobre i... però sí que és com bastant impactant, primer perquè hi ha un... És curiosa el nexe, no?, o el vincle entre dos germans, que un és ballarí i l'altre és bateria, no? Llavors com van construint un espectacle que va desfassant-se, no? I que doncs això, no? Que també parteix d'un moviment que potser pot ser més tradicional, però que es va trencant, no? I és veritat que és una peça que estava al programa de l'any passat, però no se l'havia destacat gaire, i mira tu,
ha anat agafant volada,
sí. No?
Bueno, i després...
Perquè també és Fira Mediterrània, també té això, té el 77% d'estrenes, llavors clar, dins de les estrenes que només passen un dia o dos moltes vegades, doncs és difícil que tothom el vegi, vull dir, han de confluir molts estels, i a Rally Grappa li ha passat.
Sí,
de fet, és que no em vull equivocar, però em sembla que està al Barcelona Districte Cultural, també. Que no sé si és el mateix espectacle, però el mateix coreògraf...
Doncs és possible.
És possible. Que hi és el coreògraf, diria que sí. No sé si és amb aquest espectacle o amb un altre, però jo diria que sí. I bé, jo crec que també és interessant que hi hagi artistes que hagin aconseguit, gràcies al Pla d'Impuls també, o el Premi del Ficolomer, que no n'hem parlat, però el Folk Square és Premi del Ficolomer, la Laia Santanach va ser Premi del Ficolomer, no amb Jarana, sinó amb Aer, que era l'anterior, que hagin pogut fer com aquestes triologies o aquestes investigacions de més d'una peça, perquè la Laia Santanà, que ara fa Jarana, però forma part d'una triologia de peces, no? Que eren Naer i Tradere.
Sí, exacte.
No? I el Pere Seda, per exemple, també ha fet com una mica de triologia sobre la identitat, si vols agafar una mica amb pinces, però el Tuodi, l'Areu Riera, el Folkesquire, jo crec que hi ha com, és un fresc d'una paleta de colors d'una cosa similar.
Sí, de fet em sembla que ella explicava que Folkesquire té bastant de l'Areu Riera com a plantejament coreogràfic, no? Metodològic, sí, o sigui, com que s'han pogut desenvolupar, no? com a artistes.
Clar, i en el cas de la Laia Santanac, jo penso que a més també va ser com de les primeres que tenia un recolzament ràpid en el sentit de que el Mercat de les Flors de seguida va apostar, quan encara no estava del tot articulat aquesta col·laboració, mercat, pla d'impuls, que ara ja sembla que està més consolidada, però ella va ser com de les pioneres d'arribar amb aquest tipus de proposta al mercat.
Sí, de fet que va entrar, ara no sabré dir com es deia, però un circuit que organitzava el mercat d'espectacles que anaven a diferents municipis.
Sí,
no?
les gires aquestes del mercat que ara fa un parell de 3 anys que han començat.
Ah, sí, el pla d'impuls de la dansa. No?
De la dansa de la dansa normal, sí.
També diuen que els plans d'impuls de la dansa d'arrel s'han d'inventar un altre nom perquè clar, és llarg però això no és tan important el nom com que passin aquestes polítiques i que desenvolupin.
Sí, jo vaig veure de fet Jarana al museu, a Fira Mediterrània, al Museu del Barroc, i també tinc curiositat per veure com aquesta peça passarà a sala, perquè clar, normalment passa al revés, no? Que veus una peça de sala i després la veus de carrer o site específic i bueno, veus com l'adaptació. Però clar, el camí invers el veig una mica més difícil de fer perquè a mi em va funcionar molt bé al museu.
Jo penso que precisament ara discrepo totalment perquè penso que no dialogava, o sigui, hi havia, era el seu número en un contrast brutal, no? O sigui, com una mena de festa, no? Com una celebració, una broma constant al costat d'un crucifix, d'una Verge Maria, d'un no sé què.
Clar, però és
que no?
Justament el Museu del Barroc era tan barroc en aquest sentit, com que hi havia tanta informació museística que tampoc jo com a mi no la vaig apreciar en el sentit historiogràfic, sinó que em semblava que era com una capa més de sobrepassat el que plantejava la Laia Santanac, doncs, amb el vestuari, no? Amb aquestes jaquetes de colors com molt marcats, que a més les parets del museu també eren de colors, llavors com que visualment hi havia una mica de saturació, no? I fins i tot com amb aquest humor que hi havia en la presentació, bueno, com que em semblava que tot anava en la mateixa direcció, no? I que si aquella peça despullada d'aquell entorn
no bueno, tindrà el contrast, això és una evidència.
Però jo també penso que la Laia Santanac precisament ha adaptat moltes peces, perquè Tradere jo crec que va tenir fins a 3 o 4 versions, perquè va començar sent una peça de videodansa a l'edició confinada de, crec, de Fira Mediterrània, el 2020 o el 2021, no sé quina de les dues. Després es va fer com una versió
de carrer, la de carrer, la primera vegada.
Crec, oi? I després va acabar sent un espectacle mitjà format al Mercat de les Flors, vull dir que si és per adaptar...
Sí, exacte, que ara mateix un artista també ha de tenir
màniga ampla per saber adaptar d'allò, i sobretot jo crec que amb aquest tipus d'espectacles que són danses i són danses populars, que en el fons també tenen aquesta cosa de les danses populars es ballen a qualsevol lloc i gairebé per qualsevol motiu de celebració o no, no? Perquè també hi ha danses que no són de celebració, sinó són... però jo crec que això passa. Sí.
Doncs no sé, jo penso que hem fet una volta bastant àmplia del que és sobretot la dansa de la Fira Mediterrània. Podríem parlar, jo què sé, de l'Elaine i dels seus gnocchis, que a mi em va deixar captivat i que passaran pel Maldà, però ja ho he deixat, ja ho he dit.
Ja ho has dit, ja està.
No cal fer més. Però... per dir-ne alguns, no? O la Laila Tafur, que ens va deixar bastant en xoc.
Bueno, també ens van deixar en xoc les Mucha Muchacha, no? Jo estic segur que els veurem més, aquests espectacles.
Sí, costa molt de veure els Mucha Muchacha.
Molt, molt.
Sí, se'n parla molt i costa molt de veure'ls.
Molt.
Veure-les.
Sí, jo no les havia vist fins ara i les he vist ara 2 vegades seguides.
Veus?
Sí,
imagina't. Sí, sí.
Bueno, vol dir que van arribant. Doncs deixem-ho aquí. Pleguem amb el podcast de Recomana. Moltes gràcies, Júlia Bernet, Jaume Forés... I a tot s'ha de reveure. Per cert, una cosa, aquest capítol no està el Crisol Tuà, que és el que teòricament estaria fent ara mateix el comiat. No ha pogut per motius personals, el tenim fent unes suposicions, li desitgem tota la sort del món. Esperem que pugui arribar als propers tres cítrics, que serà de cara al novembre-desembre. Molta sort a tots plegats i som només ens queda dir salut, cultura i des de Ràdio Fabra, fins ben aviat.
Fins ben aviat.
Adéu.